Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Germán González, del periòdic de Catalunya. Bona tarda, Germán.
Bona tarda.
La Iva Anguera, periodista. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya el director del Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliveceu, el Juan Pablo Sanz. Bona tarda, Juan Pablo.
Bona tarda.
Benvingut, i també saludem al convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Bona tarda.
Un plaer, com sempre.
Benvingut, un polític valent, dona la cara sempre, agradi o no agradi, diu el que pensa, i això a vegades té coses que no acaben de grinyolar bé en segons quins moments.
Bueno,
està convençut del que diu? Se sent fort amb el que pensa?
Aviam, jo no crec que hagis de fer un càlcul sobre si el que dius o no serà ben vist o no en determinats moments. Has de dir, jo, com a mínim, és el que penso de la democràcia. Jo no li dic que a un socialista o a un convergent, antic convergent, juntaire, copaire, el que ha de pensar. De fet, respecto el que pensa, sempre que compleixi la llei, clar. Jo l'únic que tinc molt clar és que exigeixo que respectin el que jo penso, també. I, per tant, algú, les idees, concretament a Catalunya, del centre-dreta liberal europeista, que ara mateix és un espai polític que només el Partit Popular defensa, doncs han de tenir portaveus, no? I jo humilment em considero un dels portaveus, no sóc l'únic, que defensa aquestes idees, i les defenso sense cap tipus de complex.
Vostè és lliurat per tothom, un dels d'esquerres, els de dretes. Escolta, això és un luxe, este Fernández.
No sé.
Com s'ho fa, eh?
Jo això ho deixo per la seva valoració.
Molt bé, aviam, entrem en matèria. Per exemple, ahir divendres el president Illa va fer una conferència i va dir que posava sobre la taula 18.500 milions d'euros per un projecte que es diu, Catalunya, perquè Catalunya torni a liderar l'economia catalana i també sigui un referent arreu d'Europa. Escolti una cosa, però Catalunya no té pressupostos ara mateix, el senyor Illa no té pressupostos. Com s'ho farà? D'on traurà aquests 18.500 milions?
El problema de fons no és només el fet de no tenir pressupost. No és només el fet, perquè ell el que intenta traslladar amb aquest missatge és que dependrà tot això de treure un bon sistema de finançament i que aquests 18.000 milions només són possibles si fa realitat el seu somni d'un determinat model de finançament. Nosaltres el que diem és que, més enllà del que passi, que estem absolutament convençuts que amb la inestabilitat política que té li costarà moltíssim treure pressupostos, però els pot aconseguir d'aquí uns mesos, és possible, jo no diré que no, no tinc ni idea. Jo no sé exactament què passarà amb el sistema de finançament, m'imagino que no se'n sortirà, perquè també l'any 2009 es va presentar aquell sistema de finançament que és el vigent com a singular per Catalunya i a més amb una agència tributària pròpia, o sigui, la mateixa cantarella que estem vivint ara. Jo el que sí que puc dir amb tota rotunditat és no hi ha cap tipus de comunitat autònoma, país, nació, més indiferent, que sigui capaç de liderar res amb la política fiscal que té Catalunya, que és confiscatòria, que matxaca directament els ciutadans, les empreses, els autònoms. És impossible liderar res. És impossible liderar res quan tens encara, perquè el senyor Illa depèn dels socis que té, una paràlisi d'infraestructures que manté l'aeroport paralitzat, el quart cinturó paralitzat, el Hard Rock paralitzat, tots els grans esdeveniments, infraestructures, projectes grans a Catalunya paralitzats. I quan tens una cultura del no a tot. És a dir, dius que vols energies renovables, que em sembla perfecta, però després les paralitzes. I aleshores no ets capaç de compensar amb l'energia nuclear, que també dius que la vols tancar. És a dir, una comunitat autònoma que encara viu presonera de la retòrica de l'extrema esquerra que ha governat Catalunya en els darrers 10 anys, no pot liderar absolutament res. Digui el que digui el senyor Illa, que m'imagino que, en fi, ara farà la seva ronda per les Espanyes, sembla ser que el que ha explicat avui ho vol traslladar al conjunt d'Espanya i de més, ja li puc avançar jo que per què ha perdut el lideratge a Catalunya? Això no ha sigut ciència infusa, que es diu. Ha perdut el lideratge precisament perquè ha abandonat polítiques liberals de creixement econòmic, d'impostos moderats, de suport a les empreses, als emprenedors, etc. Per què Madrid ha agafat aquest lideratge que abans tenia Catalunya? Doncs perquè ha fet el que feia Catalunya quan a Catalunya encara es feien bé les coses, que és baixar impostos, que és donar oportunitats, que és donar suport als emprenedors, a les empreses, facilitats burocràtiques per a la gent que es vulgui instal·lar. les coses normals que fan les societats que avancen.
Parlava de Madrid i en aquesta conferència d'ahir el senyor Illa deia que és una proposta la seva més progressista, millor, i que no fa la competència deslleial que fa Madrid, la senyora Ayuso.
No, és que Madrid no fa competència deslleial. Madrid aplica una política d'impostos que Catalunya podria aplicar perfectament perquè és legal. Diu, no, és que Catalunya és líder perquè baixa els impostos, però és que això és legal. Si vol ser líder el senyor Illa, que baixi els impostos també, i aleshores serà líder.
Bueno, però no vol fer. Que pugi Madrid els impostos.
Però no vol fer, no, clar, és que... Aviam, el que és deslleial és... i a més és una qüestió que jo repeteixo molt sovint. Com a culer patidor que sóc, una de les coses... Ho repeteixo molt, però és que m'agrada insistir-hi perquè crec que està al darrere de tot el que està passant. Com a culer patidor que sóc, el victimisme, que ha sigut una tònica històrica del Club dels Meus Amors, es va acabar, com a mínim temporalment, amb Johan Cruyff, que va ser l'entrenador que va deixar de rondinar tot el dia i va decidir que el Barça podia tenir un equip guanyador, fins i tot de Copes d'Europa, Champions, quatre lligues consecutives, i que no havia d'estar tot el dia queixant-se i mirant amb la madriditis cap a Madrid. De fet, va aconseguir durant un temps el Barça que les coses fossin a l'inrevés. Hi havia una certa barcelonitis a Madrid, perquè el Barça ho guanyava tot. Ara, tornem a aquesta, no només en el camp del futbolístic, sinó també a aquesta idea, segons la qual Catalunya només pot progressar si se li fa la guitza a Madrid. Madrid, dintre del marc legal, té tot el dret del món a aplicar la política impositiva que vulgui. I tot el que ha fet Isabel Díaz Ayuso en matèria econòmica és rigorosament legal. Si el senyor Illa vol competir, doncs que apliqui la mateixa política. Si a Catalunya hem sigut líders sempre. Si Catalunya aplica impostos moderats, creixement econòmic, dinamisme empresarial, dinamisme d'emprenedors, Catalunya és imparable. No havíem tingut mai a Madrid per davant. La tenim des de fa 10, 12, 14 anys.
El procés. Des del procés.
El procés, que és una barreja nacionalista i copaire, que pot salir mal, oi? Pues això és el que ha passat a Catalunya.
Que podria sortir malament.
Que podria sortir malament. Pues mira, bueno, la barreja, no? I així estem. Perquè, tot i que és veritat, i també amb aquesta idea insisteixo molt, que el senyor Illa, com a mínim, se li ha de reconèixer que aplica una retòrica política que no, en fi, no insulta l'adversari, que manté un respecte institucional que s'agraeix, i no tinc cap recança de dir-ho, la seva política econòmica i social és la mateixa que teníem en el govern d'Esquerra, però és que està posat al pla de govern. I aquesta política econòmica s'ha demostrat un fracàs, s'ha demostrat que aprofundeix en la decadència de Catalunya i que, a més, també és que la pròpia Esquerra Republicana ha comprovat electoralment el que significa aplicar aquesta política, que és passar de 33 o 34 diputats a 20.
De ballada considerable. Vinga, micròfons oberts, companys, som-hi.
Doncs, Eva. Jo, agafant el fil del que estàvem comentant ara, fa 6 mesos que el Salvador Illa és president de la Generalitat i un dels discursos dels titulars que repeteixen els socialistes és el procés s'ha acabat perquè per primera vegada en 40 anys l'independentisme i el nacionalisme són majoritaris al Parlament de Catalunya, cosa que en si és un canvi polític molt substancial. Vostè, que ha estat un dels grans analistes del procés i que fins i tot ens va avançar que el procés es traslladaria a Madrid, com efectivament ha passat, creu que el procés s'ha acabat? Ja hem derrotat l'independentisme?
No, no, perquè jo continuo pensant que el procés està traslladat a la política espanyola, ja no està al Parlament de Catalunya i que encara els hi queden 3 o 4 punts per consolidar, i que és el debat que tenim a la política espanyola ara mateix. Recordem que els 8 passos del procés espanyol, des del moment que fracassa el procés estrictament català, són els indults, la supressió del delicte de sedició, la modificació del delicte de malversació, l'inhibició del govern d'Espanya en el compliment de les sentències lingüístiques, l'expulsió del CNI de Catalunya, l'amnistia, l'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya i, finalment, l'autodeterminació. Si se n'adona vostè, dels 8, 5 estan assolits 100%. El 6è, que és l'amnistia, estan esperant a la tardor perquè les dues persones o tres que queden com el senyor, és el cas del senyor Puigdemont, perquè siguin amnistiats, finalment ho puguin ser. El setè, que és l'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya, està, en fi, està en procés, valgui la redundància. I l'autodeterminació passaria pel reconeixement confederal i plurinacional d'Espanya. I estan en ello, que es diu. Estan en ello, és a dir, recordem el que estan negociant Junts i Esquerra amb el govern d'Espanya. Estan negociant, un, que els grans funcionaris que es diuen habilitats de l'administració pública, habilitats nacionals de la nació espanyola, que són els secretaris i els interventors municipals, deixin de ser habilitats nacionals i passin a ser personal de l'administració autonòmica. El segon que demanen és el control fronterer, que és allò que els indepes diuen estructura d'estat. Clar, només això ja canvia molt les coses. Estan intentant executar definitivament l'expulsió de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de Catalunya. De fet, han donat alguns passos ja en aquest sentit. Per tant, continua, mentre el senyor Salvador Illa es dedica públicament i amb reconeguda eficàcia a donar mimitos i massatges a la gent amb els seus discursos, en el sotogoverno, en la, en fi, la política que no surt als mitjans, es continua treballant en la desconnexió de Catalunya respecte d'Espanya, que és, han canviat una mica els terminis de l'operació, ja no és fer la independència amb una DUI immediata, sinó que passa per expulsar primer Espanya de Catalunya, per després, un cop Espanya ja no hi sigui a Catalunya, fer la independència, que seria doncs, bufar i fer ampolles.
El que passa és que tot això va directament lligat a 7 diputats de Junts al Congrés dels Diputats. Sí. Però vostè creu que és recuperable la majoria independentista a Catalunya?
És que no hi ha res etern a la política. S'havia dit moltes vegades que era metafísicament impossible que els indepes no sumessin, amb la llei electoral que tenim, que no sumessin majoria. El que jo no estic disposat a admetre, perquè no sóc futuròleg, és a dir que no, que mai tornaran a tenir majoria. De la mateixa manera que jo no puc dir que el Partit Popular no pugui arribar a Catalunya a tenir 25 diputats. Clar que els pot tenir, però s'ha de veure. El que sí que dic, i aquest és el problema, és que avui no hi ha un govern estrictament independentista a Catalunya. Jo no he fet servir aquesta paraula mai. Jo el que estic dient és que el procés espanyol és diferent del procés català. El procés espanyol és més lent, més perseverant, més civilino, i el que fa és convertir tot allò que van ser obstacles l'any 2017 pel procés independentista en avantatges per a ells. És ja no tenir endavant la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, tenir el control fronterer, tenir una agència tributària pròpia per recaptar els impostos tots per finançar el procés. Ara, jo no recordo exactament la suma, perquè hauria de fer uns càlculs ara mateix, però sí, els estrictament indepes els hi falten 5-6 diputats ara mateix per tenir una majoria. És veritat que hem de celebrar que això no hagi passat, i nosaltres la nit electoral vam recordar que això va passar no pel PSC, sinó perquè qui va treure un resultat molt per sobre de les expectatives va ser el Partit Popular de Catalunya. Perquè si no, les enquestes ens donaven 10, vam treure 15, sense aquests 5 escons no hauria estat possible. Jo el que dic és que el que no podem pensar és que ara el senyor Salvador Illa, commemorant l'any Franco, serà president 40 anys. No sabem el que passarà. El que sí que em preocupa és que si es tornés a donar una majoria independentista, i tal i com prometen i no se n'amaguen que ho volen tornar a fer, que aquesta vegada no tinguin un estat davant per frenar tota la seva operació. I jo per això ja sé que aquest és un discurs que ara mateix no és el discurs que pugui connectar amb el sentiment de molta gent que ara, després de patir durant una dècada, el que vol és passar pàgina. I jo ho entenc perfectament. El primer que m'agradaria passar pàgina és a mi. Jo l'únic que dic, i ho repeteixo molt sovint, és que Noé va fer l'arca abans del diluvi. Perquè quan arriba tot són presses. I només
dic... Farem tard, no?
Clar, jo només dic que has d'estar previngut del que pugui passar. I per tant, a mi quan se'm pregunta el procés s'ha acabat, jo el que dic és que el procés tal com es va entendre l'any 2017 ja no existeix. Ara hi ha un procés diferent, que està a la política espanyola, que està liderat per Pedro Sánchez i per Carles Puigdemont, i que ells sabran exactament on volen arribar, però que el procés des d'aquest punt de vista sí continua obert.
Juan Pablo.
Jo en aquest relat volia integrar un protagonista addicional, no? Perquè ha relatat que el procés no s'ha acabat i diferents intervinents aquí, que són Puigdemont, el president Sánchez, i en aquest, diguem-ne, procés d'avançar etapes, el factor Europa, perquè el factor Europa va ser també important el 2017, el factor Europa respecte a la llei d'amnistia, el factor Europa respecte a culminar aquest procés, quin paper pot jugar? Per, diguem-ne, en la perspectiva que està exposant vostè, jo crec que parlar de com pot intervenir Europa podria ser interessant.
Aviam, jo el primer que sempre he tingut molt clar és que no podem esperar tampoc que Europa ens salvi dels defectes i dels problemes que tenim aquí. O sigui, els problemes que tenim els espanyols hem de ser capaços de resoldre'ls els espanyols. Una altra cosa és que, evidentment, participem d'una comunitat, que és la Unió Europea, que és l'espai de pau i progrés més destacat de la història de la humanitat, amb moltíssima diferència, tot i que ara estigui en crisi, que està en crisi. També és veritat que la Unió Europea va ser determinant a l'hora sobretot de demostrar que els separatistes enganyaven la gent, sobretot perquè tots els seus estats membres i a més els tres pilars d'Europa que en aquell moment estaven representants per Donald Tusk, per Juncker i per Tajani, doncs van donar suport a la unitat d'Espanya indiscutible com a membre de la Unió Europea i això s'ha d'agrair. Ara estem en una etapa diferent. Jo no sé exactament què passarà amb els tribunals europeus quan arribi l'amnistia. Perquè, clar, és veritat que ells ara mateix estan esperant que el Tribunal Constitucional, que està controlat pel senyor Pompidou, una persona que a la vegada està controlada per Pedro Sánchez, doncs tenen posades moltes esperances que el Constitucional avali definitivament l'amnistia també pel senyor Puigdemont. Jo no sé el que farà la justícia europea. Però crec que, sincerament, primer, el que digui la justícia europea nosaltres ho acatarem, cosa que no fan ells. Ells, quan la justícia europea o el Parlament Europeu o qui sigui no els dona la raó, aleshores volen sortir d'Europa. Nosaltres acatem el que digui Europa. Però no crec que ara mateix nosaltres haguem de dipositar totes les nostres esperances en Europa. Crec que Espanya, més enllà del que digui la justícia, que és un tema a part, políticament ha de ser capaç de reconstruir un projecte que sigui capaç d'il·lusionar a tots els espanyols, que és el que està dissenyant el Partit Popular i el que estem oferint.
Germán.
El constitucionalisme català, entendido como las fuerzas que se opusieron al independentismo en 2017, ya que usted es un exponente muy destacado, se siente más solo ahora que en 2017, pese a que gobierna un partido que es constitucionalista, porque ve lo que está comentando usted, de que la política en Madrid nos está dejando cada vez más solos los catalanes y porque ve que la posibilidad de que Europa haga un poco de parapeto tampoco igual es el muro de contención que sería.
El constitucionalismo catalán lo primero que se siente es profundamente engañado por Salvador Illa, porque Salvador Illa dijo en campaña electoral varias cosas, dijo muchas, pero las más importantes eran: he venido a abrir una nueva etapa, no pactaré con separatistas nunca. Lo dijo y mucha gente le creyó porque ganó las elecciones. Y yo puedo entender a la gente de buena fe que le votó, pensando que iba a ganar las elecciones y que era importante, efectivamente, en aquel momento que no las volviera a ganar o que no hubiera un gobierno estrictamente independentista. Lo segundo que dijo es, por ejemplo, que él defendería el bilingüismo. Y en su plan de gobierno está la misma política lingüística de Esquerra Republicana. Es más, ha puesto por escrito que la va a mantener. Lo tercero que tenemos que recordar al señor Salvador Illa es que el señor Salvador Illa acudió a la manifestación del 8 de octubre de 2017. El señor Iceta no se atrevió aquel día y mandó a su segundo, que supongo que no sé si fue por entusiasmo, fue a sondear a ver cómo iba la película. Y mucha gente creyó que esa presencia significaba un compromiso con ese constitucionalismo que, hay que reconocerlo, se sintió representado sobre todo en la victoria electoral de Ciudadanos. Y que eso fue muy meritorio, yo nunca lo he negado. Todas esas personas hoy se sienten desorientadas. El hecho de que el Partido Popular de Cataluña siga creciendo tiene mucho que ver con eso. Mucha gente que esperaba otra cosa de Salvador Illa. Y que es verdad, repito, las buenas formas, todo lo que quiera, pero que en el fondo la política sigue siendo en lo esencial, exceptuando la unilateralidad y en fin, el discurso agresivo, la misma que llevaba el señor Pere Aragonés, la misma que llevaba Quim Torra, la misma, en materia social, en materia lingüística, en apoyo a entidades pancatalanistas que se dedican a decirle a la gente de Baleares y Valencia que lo que son, como si ya no tuviéramos suficientes problemas en Cataluña como para decirle a la gente de Valencia lo que tienen que ser y lo que no tienen que ser. Una política que considera que la única manera de promocionar el catalán es arrinconando el español, sancionando a, en fin, no solamente profesionales de la administración pública, sino a centros comerciales por cómo rotulen su establecimiento. Esto lo mantiene el señor Salvadorilla. Y él en campaña electoral prometió que no haría esto, que acabaría, que abriría una etapa distinta. Entonces, claro que están decepcionados. De ahí viene, pues, que evidentemente, después de lo que acabó pasando con Ciudadanos y que acabó como el Rosario de la Aurora, pues desde el Partido Popular trasladamos a todas esas personas que se sienten sin complejos, catalanes y españoles, que somos su partido.
Hablando de Valencia y de las Islas Baleares, ayer en el Parlamento catalán, bueno, ayer no, ayer viernes, el jueves fue, me parece, ¿no? Es va demanar la dimisión del señor Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, por cómo había gestionado el tema de la Dana, del desastre de la Dana, ¿no? Bueno, yo no me imagino qué hubiera pasado si el Parlamento de La Rioja pide la dimisión del señoría.
Bueno,
por ejemplo,
a lo mejor están dando ideas.
Intromisión de un...
A lo mejor están dando ideas. Yo francamente, lo he repetido desde el minuto uno. Es decir, el futuro del gobierno de la Comunidad Valenciana lo decidirán los valencianos. Es decir, Valencia no es Cataluña, no forma parte de Cataluña. Esto solo es que ni siquiera en el ámbito catalanista todo el mundo comparte esta idea, ¿no? Esta idea de que las Islas Baleares, Valencia, el sur de Francia y la franja de Aragón son Cataluña. Esto es una idea. Iba a decir decimonónica, no, pero es bastante anterior. Ni los más chalaos en el siglo XIV seguían pensando esa tontería. Que no. Entonces, esa manía de algunas formaciones políticas de querer decirle a los aragoneses, a los valencianos, a los habitantes de las Islas Baleares lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar y a quién tienen que elegir como presidente, pues lo más gracioso de todo es que... Bueno, no es gracioso, es de agradecer, que es distinto. Y es que ellos no se dedican a decir nunca a sus parlamentos quién tiene que ser el presidente de la Generalitat de Cataluña. Efectivamente, y ahí no les vemos... A mí me encantaría, o sea, sería muy divertido que dijeran que lo tengo que ser yo. Pero yo no tengo mayoría para ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Y agradezco que los valencianos, los aragoneses, etcétera, sean respetuosos con Cataluña. Yo me gustaría que el Parlamento de mi tierra, Cataluña, fuera respetuoso con la voluntad de los valencianos. Los valencianos decidirán quién gana las siguientes elecciones y quién sigue gobernando. Y, por cierto... algunos que se están haciendo muchas esperanzas se darán cuenta pronto de que seguirá ganando las elecciones el Partido Popular.
Bueno.
Doncs seguim parlant del que ha passat aquesta setmana. Aquesta setmana finalment s'ha aprovat la meitat del decret òmnibus del govern de Pedro Sánchez, amb la pujada de les pensions, els bonus de transport i les mesures que ha decidit Junts que podien ser aprovades. I el PP, que primer va votar en contra, com va fer Junts, després ha votat a favor. En tot aquest debat, al final se li ha recriminat al PP el canvi de posició i hi ha hagut companys seus, com el president de la Junta d'Andalucía, que defensen que haurien de tendir més ponts i entendre's més amb Junts. Com ha vist tot aquest debat per la part que li toca?
La part final de la pregunta, com que m'he pronunciat tantes vegades al voltant de la qüestió i està tan clara la meva opinió, jo crec que no cal afegir-hi res més. La primera part, aviam, és evident que quan tu planteges un decret òmnibus amb propostes tan radicalment diferents, el que estàs és parant una trampa a la resta de formacions polítiques, especialment al Partit Popular. Això és com si amb una junta de veïns d'un bloc de pisos l'ordre del dia inclogués un punt en el que s'ha de votar a la vegada, netejar a l'edifici i construir un bordel. I has de decidir sí o no a totes dues coses. quan són les contràries. Doncs, sincerament, ficar dintre del mateix decret, pujar les pensions, que estem d'acord, millorar el transport públic, que estem d'acord, i donar ajudes per la dana, que estem d'acord, amb coses com és la protecció dels ocupes, etc., doncs és evident que és una trampa. Jo assumeixo, primer de tot, que quan et paren una trampa és complicat sortir-se'n. I és veritat que hi ha opinions per tot. Jo crec que ara mateix s'obre un període diferent en el qual el meu partit, i a més s'ha anunciat així, en aquells temes d'aquest decret que no ens agradaven, tenim mecanismes parlamentaris per donar-li la volta. I hem traslladat que presentarem iniciatives per revertir la qüestió dels ocupes, hem anunciat que presentarem iniciatives per revertir la qüestió aquesta de com s'ha portat lo del palecete del PNB, i que portarem, en definitiva, doncs, tots aquells punts del decret òmnibus que no ens agraden, intentar revertir-ho. Dit sigui de pas que ara mateix hi ha unes majories inestables al Congrés dels Diputats que permeten la possibilitat que això canviï. S'ha demostrat amb temes impositius on s'han votat propostes del Partit Popular. Per tant, assumint que ha sigut una decisió molt complicada, i com que a mi m'agrada ser just, no sé si ho aconsegueixo o no, perquè a tothom suposo que li agrada, moltes vegades jo la pregunta que em faig és què hauries fet tu exactament amb aquesta situació? I no sé exactament què és el que hagués fet. M'hauria d'haver trobat.
No fiar-se de junts, poder.
Aquesta per mi ja és impepinable. O sigui, aquesta ja la tinc clara. Però fins i tot en aquest cas s'ha de reconèixer que tu et trobes en un escenari que només quan te trobes tu i has de decidir, et pots permetre el luxe de... jo hauria fet això, jo ara mateix no estic en disposició. Per això dic que...
Tot el passat és fàcil,
no? Clar, si som capaços de revertir aquestes decisions en el Congrés dels Diputats, que jo crec que és possible, doncs el fet que es pugin les pensions em sembla bé, les ajudes a la dana em semblen hiperbé, i el que és el transport públic, amb alguns matisos, però també em sembla bé.
Ha parlat de que el govern d'Illa té un aspecte cosmètic, no? Que hi ha una superfície amable i després un sotogovern, sí. No? més aspre. Un dels aspectes de la superfície amable va ser el pacte que va significar amb l'OCDE per millorar els resultats educatius de Catalunya, que estan en els índexs PISA molt, molt baixos. Jo em pregunto, ja que vostè pertany a un partit que governa una comunitat autònoma com Castilla i Lleó, que té els millors resultats als índex PISA de tota Espanya, si acompanyant aquest pacte amb l'OCDE han parlat amb vostès de quines serien les línies essencials per a una reforma educativa, pensant que vostès tenen claus de com s'ha de fer perquè governa una autonomia que efectivament fa les coses bé. Llavors, aquesta voluntat de fer una política educativa compartida...
És Castella i Lleó, és La Rioja, que són dues comunitats autònomes governades pel Partit Popular que tenen les millors dades de qualitat educativa de tota Espanya i que es parla molt de Finlàndia, però amb alguns paràmetres fins i tot millors que Finlàndia. La Rioja i Castella i Lleó.
Bueno, de fet, aquí va venir fa uns mesos Gregorio Luri, sí. I va dir, no mirin a Finlàndia, mirin a Sòria.
Sí, efectivament. Bueno, el primer, cal definir molt bé què és el que ha pactat amb l'OCDE el senyor Salvador Illa. Ell s'ha compromès a millorar la qualitat educativa, però és incapaç d'entendre que per millorar la qualitat educativa ha de canviar el sistema fil per randa. És a dir, aquest sistema que tenim ara mateix a Catalunya, que és el fruit d'una barreja d'obsessió nacionalista amb obsessió progre, és el que està destruint la qualitat del sistema educatiu català. Jo moltes vegades faig una pregunta retòrica, que és, són els alumnes catalans més rucs que els alumnes de Valladolid, o de Sòria, efectivament, o de La Rioja? No. No, evidentment que no. Com és possible que tinguin mals resultats? Doncs perquè el sistema educatiu que s'aplica aquí és molt pitjor que el que s'aplica a Castella i Lleó. Aquí primer vivim una cosa que està, tot i que els nacionalistes ho neguin, alterant la qualitat educativa i el rendiment dels alumnes, que és aquesta versió obsessiva per la immersió lingüística. S'ha demostrat científicament que sobretot en les primeres etapes escolars, després tot canvia perquè ets capaç ja d'aprendre, jo soc de família asturiana i per tant hi ha una etapa que és d'aprenentatge i una altra amb la qual ja pots tenir les eines suficients per desenvolupar el teu projecte sense que la llengua sigui un entrebanc. No? En les etapes inicials, el fet que la teva llengua materna estigui arraconada i que tingui les mateixes hores lectives que l'anglès o una llengua estrangera, perjudica severament el rendiment educatiu. Això és així, i això és una obsessió nacionalista. Una immersió lingüística que diuen que és un model d'èxit, però és un model de fracàs. I a les dades me remito, que diuen. La següent obsessió és l'obsessió progre, que a Catalunya s'ha desenvolupat d'una manera especialment radical. I és aquesta història de l'aprovat automàtic, que puguis passar de curs amb 3, 4 assignatures suspeses, que posar notes és feixista, que els professors amb autoritat són feixistes també, que les aules han de ser una mena de balneari on els nens no han d'aprendre i esforçar-se i posar els colzes, sinó estimar-se i ser molt progressistes i solidaris. Totes aquestes xorrades estan destruint la qualitat del sistema educatiu català. Per tant, si es vol millorar el sistema educatiu català, ha de fer el que fa el sistema educatiu de Castella i Lleó, que és, primer, professors amb autoritat, que no significa autoritaris en absolut. Estem en una democràcia. Un professor amb autoritat és un professor que sigui capaç, que tingui instruments per posar ordre i que sigui respectat i que no s'hagi de donar de baixa per depressió, com passa molt sovint, perquè hi ha alumnes que es dediquen fins i tot a agredir-los, perquè no hi ha cap tipus de respecte per la figura del professor. Segon, que la llengua materna dels alumnes, sobretot a les parts inicials del sistema educatiu, sigui respectada, amb equilibri, amb equilibri. Ho diuen les sentències del Constitucional. És a dir, evidentment, a Catalunya hi ha una gent que té llengua materna català i d'altra que la tenim llengua materna espanyol, però amb equilibri. Això és perfectament viable, no es fa. I després, doncs, que es facin unes avaluacions que siguin exigents, que es faci reforç de les assignatures que provoquen més problemes entre l'alumnat, que és una cosa que a Castella i Lleó funciona molt bé. És veritat, i s'explica algunes vegades, que Castella i Lleó no té la densitat demogràfica ni el nivell d'immigració que tenim nosaltres, però tenen d'altres problemes que no tenim aquí. Una dispersió geogràfica brutal, unes aules, en molts casos, on han pràcticament de conviure alumnes de diferents edats perquè són pobles petits. Cada comunitat té els seus problemes, però a Castella i Lleó i a La Rioja han sigut capaços de resoldre'ls perquè no han tingut prejudicis ideològics, i aquí a Catalunya no.
I sempre queda millor mirar cap a Finlàndia o cap a l'altre lloc, no pas mirar cap a Sòria o cap a Valladolid,
perquè,
no? O cap a La Rioja.
Perquè des
si mires a Sòria... No?
El supremacisme nacionalista basa la seva ideologia en el fet de pensar que a Catalunya som els millors i que la resta d'espanyols són uns nyordos. Clar, aviam, jo estic orgullosíssim de ser català i sempre dic el mateix, jo no em considero superior a ningú, inferior tampoc, de la resta de pobles d'Espanya. Ara, això de pensar que la resta de la gent d'Espanya són tots allò, en fi, nyordos, no, resulta que hi ha gent a la resta d'Espanya...
Que ho fa molt bé,
que,
eh?
No, i que fa temps que estan fent les coses millor que nosaltres.
Sí, sí.
I després ens queixem i ens pensem que demanant un nou sistema de finançament això serà resoldrà. No.
Entenc, per tant, que no us han trucat, no?, per fer aquesta reforma.
No. Evidentment que ni ho faran.
Ni trucaran. Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Juan Pablo Sanz, el Germán González i Vanguera. Avui ens visita el senyor Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Jo li vull preguntar per l'espectacle del divendres que vam viure a l'Eixample de Barcelona, allò de l'intent de desallotjament de la Casa Orsola, que al final no es va produir, perquè hi ha massa de gent que hi havia allí concentrada. Tot passarà el dilluns a la matinada cap al dimarts. Com valora aquell espectacle i tot el que es va viure i l'arrel del problema del que va passar allí, on neix, senyor Fernández?
Doncs en la destrucció del respecte al principi d'autoritat democràtica de les forces i cossos de seguretat. Això no és un tema menor. Aquesta és una pedagogia destructiva que s'està aplicant a Catalunya pràcticament des de temps del primer tripartit, en l'època de Joan Saura, que consisteix en criminalitzar les forces i cossos de seguretat i idealitzar el delinqüent. Evidentment que estem en una democràcia i a mi les imatges de Tiananmen no m'agraden. Jo no vull una policia repressora que es dediqui a, en fi, d'una manera antidemocràtica a garantir l'ordre. No, però el que no podem acceptar és la idea que, segons quines persones, poden agredir de manera salvatge, com va passar amb els dies del tsunami, i que, en canvi, els policies han d'anar amb un lliri a la mà, donar petons i abraçades als violents i als que protagonitzen actes vandàlics. Jo l'únic que puc dir, veient les imatges, que és el que he traslladat als mitjans de comunicació, és el nostre suport absolut a Mossos, a Guàrdia Urbana, que nosaltres ens comprometem, si tenim l'oportunitat de governar Catalunya, a donar-los els instruments necessaris per garantir l'ordre. És a dir, torno a insistir, és que cada vegada ens trobem que els delinqüents són més violents, que fan servir armes de tot tipus cada vegada més contundents, i en canvi el debat que tenim al Parlament de Catalunya és si el policia pot fer servir o no pilotes de goma i aquest tipus de coses. Ah, és que al final, no és cap broma.
És el mantra que han posat els comuns i la CUP.
Si resulta que els delinqüents tenen més armes que els que han de garantir la nostra seguretat, que Déu ens agafi confessats.
Sí. A raíz d'esto, ¿existe, considera usted, un problema de seguretat evidente en Cataluña con el tema de la multireincidencia, con el tema de delincuencia organizada, con el tema de... no solo a nivel de ocupaciones delincuenciales, sino de todo tipo, en el que esta falta de autoridad policial repercute las actuaciones, y no solo en eso, sino que hay veces que la población se pone del lado del delincuente?
Bueno, pues porque la población, parte de la población, es decir, parte de la población que comparte esta retórica según la cual los policías son fascistas y los delincuentes son defensores de la libertad. No. Todos estos pijiprogres ocupas que se dedican a vivir de la contemplación y son auténticos chupópteros de la sociedad, no merecen ningún respeto. Y yo lo que debo decir es que vivan como quieran. A mí me es indiferente si quieren tocar la flauta travesera o jugar con los diablos, o vestirse con un tanga al revés. Es que me es completamente indiferente. No, yo en eso soy liberal a machamartillo. No tengo ningún tipo de problema sobre las actividades lúdico-festivas que quieran desarrollar. Lo que no tolero es que violen la propiedad privada y el orden público. Eso no lo puedo tolerar. Y es lo que está pasando en Cataluña. A mí me da igual que se autodenominen antisistemas de no sé qué, mientras no ejerzan el antisistema y no se dediquen a agredir a policías. Por tanto, eso debe quedar claro. ¿Cataluña tiene un problema de seguridad nacional? Lo tiene, pero no porque lo diga yo. Barcelona es, junto con Bruselas, la ciudad más insegura de Europa. Datos en la mano. Cataluña aglutina el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España. Datos en la mano. Es decir, evidentemente, suelo utilizar este ejemplo, no estamos en el Saigón de 1972, pero que hay un problema grave que, por ejemplo, está reduciendo negocio turístico, porque hay un problema de robos y de atracos, incluso violentos, a turistas e incluso a ancianos, para robarles el reloj, la cartera, el bolso. Esto está ocurriendo y está ocurriendo de manera severa. Por tanto, Cataluña tiene un problema de inseguridad ciudadana. Claro que lo tiene. Y negarlo para idealizar al delincuente es un error que nos puede llevar a donde ha conducido algunas sociedades en Hispanoamérica, que hace 50 años eran mucho más seguras que ahora. Y donde las urbanizaciones tienen que acabar vigiladas por personas con metralleta, donde tienen que pasar tanquetas por las calles para garantizar el orden público. ¿Cómo empieza eso? Pues empieza precisamente siendo laxos con la delincuencia y con esos discursos progres.
Sí. Iba, que nos queda nada, 3 minutitos.
Pues en 3 minutos, no voy a salir del carril, pero usted es un gran usuario de Twitter, ¿no? Y Twitter es una red que ahora mismo suscita un gran debate en sí mismo sobre si hay que salir o no. Hay una gran institución catalana, como es el Ayuntamiento de Barcelona, que ha decidido que solo da la información puramente de servicio público, pero que retira sus perfiles de Twitter. Hay cabeceras como La Vanguardia que se han retirado. En cambio, hay gente que sostiene que hay que seguir estando ahí. Usted, que es un gran usuario y además con muchos seguidores, ¿qué opina sobre este debate?
Yo, sinceramente, nunca, cuando he decidido utilizar una red social, utilizo unas cuantas, no todas, pero utilizo unas cuantas, yo nunca me he parado a preguntarme quién es el propietario de la misma, si es de izquierdas o es de derechas. Lo digo porque esto, o sea, se le ha atribuido al propietario de Facebook otra ideología. Y hasta hace nada, Twitter estaba en unas manos distintas. Y entonces a todo el mundo le parecía perfecto. Yo sigo escribiendo mis opiniones allí porque hay muchísima gente que se informa a través de este medio, asumiendo evidentemente que se dicen barbaridades, pero ¿qué pasa? Que solo tienes que salir de la red si se considera que el propietario es de derechas. En fin, eso solo lo hacen los sectarios. Yo estoy en muchas redes y ni siquiera me planteo si el propietario es de izquierdas o de derechas. Entre otras cosas, porque estos, atribuirle este tipo de ideología a estos empresarios tan multimillonarios no creo que sea especialmente adecuado. Creo que a mí cuando me dicen escandalizados es que Elon Musk tiene mucho, aspira a influir demasiado en el mundo. Digo, pues también George Soros aspira a influir en el mundo. ¿Qué empresario grande no aspira a influir en el mundo? Esto es más viejo que la tos. Los Rockefeller lo intentaban, los Rothschild lo intentaban, todo el mundo. Todo el mundo que tiene poder, que tiene dinero, pues intenta influir, ¿no? Pero qué casualidad. A algunos solo les importa cuando el supuesto el propietario supuestamente derechista de la red manifiesta ahí libremente sus opiniones. Sinceramente, yo voy a seguir escribiendo libremente mis opiniones en todas las redes, independientemente de quién sea su propietario.
Muy bien. Acabamos ya, nos queda nada, un minutito. Yo le pregunto por usted, que es un visionario de la política y que bueno, entiende gracias. Mucho de la cuestión. ¿Quién gobierna España? ¿Pedro Sánchez o el prófugo Puigdemont? A ver.
Yo creo que no es...
¿O quién lleva esta nave que es España?
Yo creo que lo fundamental es que la dirigen mano a mano un antiespañol furibundo, que es Carles Puigdemont, y un señor sin escrúpulos y obsesionado consigo mismo, que es Pedro Sánchez. Entonces, la fórmula, evidentemente, como decíamos antes, es que puede salir mal. Y yo creo que son dos personajes con una situación tanto judicial como de todo tipo muy compleja, que sin haber ganado las elecciones se han encontrado con que suman una mayoría y que para taparse sus vergüenzas se necesitan mutuamente, lo que no significa que necesariamente se respeten ni se quieran, simplemente se utilizan.
Interesante.
Y que el interés general de España y de los españoles para ellos es que no es que sea la quinta, la sexta, la séptima opción, es que ni se contempla. Ellos están allí, el señor Puigdemont, uno, para resolver su situación personal con la amnistía, dos, para seguir intentando erosionar a la democracia española y seguir intentando liquidar las instituciones españolas y expulsarlas de Cataluña, y el señor Pedro Sánchez dispuesto a lo que sea para mantenerse en el poder porque cree que estando en el poder va a poder hacer frente mejor a las gravísimas acusaciones de corrupción que hay en su entorno familiar, profesional, etcétera, etcétera. Entonces, es esa mezcla. No sabría decirle quién de los dos manda más, pero en cualquier caso...
Ambos dos.
En cualquier caso es una tragedia para nuestro país.
Muy bien, doncs hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Alejandro Fernández, gràcies. Moltíssima sort, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre.
Com sempre, gràcies també al Juan Pablo Sanz, al Germán González, a la Ivanguera, dissabte que ve, des de la cadena Copa Catalunya i Andorra, i des del restaurant de l'Hostal Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb més converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Bona tarda.
Bona tarda.